Vinga, va, cap a Eivissa, parlam amb Jordi Pereira. Bon dia, Jordi.
Bon dia, què tal?
Gairebé que no necessites ni presentació, Jordi. Bé, qualsevol cas, per si hi ha algun despistat per aquí a Formentera o a Eivissa, els expliquem. Ell és un divulgador científic que ha sortit d'aquí, de Silla Vecina, que ha sortit d'Eivissa i que s'ha convertit en un best-seller de la divulgació científica. Ara acaba de publicar el seu tercer llibre amb una bona editorial, una editorial de pes com és Paidós. El llibre és Respuestas sorprendentes a preguntas cotidianas, curiosidades que solo la ciencia puede explicar. Hi ha curiositats que només la ciència pot explicar?
Sí, sí, clar, de fet, totes les del llibre. per fer-li publicitat, totes les del llibre són només aquestes les que pot explicar la ciència. No, no. Sí, no, perquè al final en el nostre voltant estan rodejats constantment de... no de ciència, diguem en si, perquè la ciència al final és un mètode per descobrir com funciona la realitat, sinó de fenòmens molt interessants que gràcies a la ciència sabem com funcionen. I aquest llibre tracta d'això, bàsicament, d'explicar aquests fenòmens tan interessants que rodegen i que al llarg de segles han aconseguit explicar per què ocorren.
Escolta, els que et seguim en el teu blog i el teu canal de YouTube Ciència de Sofà, quines coses trobarem que no estiguin en allà?
Quasi tot és llibre, bàsicament.
Sí?
Bueno, hi ha coses que he tractat, per exemple, en el blog o en el canal de YouTube, però el llibre he aprofitat per ampliar-los molt més i afegir molts de temes que no havia tractat. Perquè al final aquestes 25 preguntes a les que responc en el llibre, aquestes preguntes quotidianes, en el fons són una excusa per parlar dels temes que són interessants, més enllà de que siguin... estiguin directament responent a aquella pregunta, no, són simplement temes que estan relacionats.
Comencem. Per què l'escuma és de color blanc?
Això té a veure amb la refracció. Això, en el capítol, per exemple, en el que parla de per què s'espuma és de color blanc, per exemplificar una mica el que comentava, que és una excusa un poc el tema per parlar altres coses, no només parla de per què s'espuma és de color blanc, també parla perquè els arcoïris són de colors, perquè els nebulats també són de color blanc, i una sèrie de fenòmens que estan relacionats amb la llum que crec que tenen algun tipus de relació amb aquest tema en concret.
Escolta, tu quan eres petit ja hauries ser un corcó, no?, amb ton pare i ta mare. Els hauries deixar esgotats preguntant-los i coses, no?
Bueno, me compraven els llibres que li demanava i així no els emprenyava massa.
Home, ja, però quan, sí, ja. Quan tenim aquella edat del per què, i per què, i per què,
sí.
Els que han tingut criatures o nebots o germanets o el que sigui, recordem aquesta edat com una edat... Que al final un acaba, en fi, a punt de l'aneurisme, eh? O sigui, i per què, i per què, i per què, i per què? Tu què? Era a 200 perquès per hora, no?
Per segon, sí, exacte. Sí. No, però ja t'ho dic, o sigui, com jo, al final jo el que m'interessava molt de petit, per exemple, era l'astronomia i la geologia, per exemple, i els meus pares d'aquests temes no és que dominassin especialment, doncs me compraven un llibre i ja estava bien entretengut i ja llegia i ja està. Així que en aquest sentit, encara que li podia haver donat molt sota barra, crec que no li vaig donar tant com mereixien.
I tu et devies demanar aquells jocs, no? Aquells de minerals i de minera nova, es deia? O...
Sí, aquests típics, sí.
Aquests els tenies, no?
Atlas de l'espai, aquest tipus de llibres, sí.
Molt bé. Escolta, hi ha un... En el llibre parles de la Lluna.
Sí.
Precisament, sí. Perquè és una de les teves aficions, tu també ets a l'Associació Astronòmica d'Eivissa, estàs
sí,
amb aquesta gent, en parlàvem l'altre dia amb en Xema sobre quins són diríem, les dates imprescindibles per aquest any astronòmic de 2020. En qualsevol cas, l'altre dia teníem aquí un col·laborador que ens parlava de tots els mites relacionats amb la Lluna. En canvi, tu dius que sí, que hi ha fenòmens... llunars que mos afecten, sí o no?
Bueno, no, jo tinc un capítol en el llibre que es diu que si la Lluna ens afecta tant com diuen.
Ah, o sigui que el desmenteixes una mica.
Clar, en aquest capítol m'ha dit que a mirar a veure totes les al·legacions que es fan sobre l'efecte de la Lluna sobre nosaltres, que afecti, per exemple, en els parts, o que la menstruació de les dones tendeixi a cicloïtats en la Lluna, aquest tipus de coses, i a mirar a veure la gent que ho ha estudiat què diu al respecte, la gent que ha agafat dades, ha mirat, per exemple, si es produeixen més parts quan hi ha lluna o quan no, i ha vist si hi ha alguna relació o no. I, spoiler, pues no, en el fons la lluna no ens afecta. Tot això, al final, són mites que estan molt en el col·lectiu, i, o sigui, és imaginació col·lectiva, però que som éssers humans enganyant-nos a nosaltres mateixos, intentant buscar patrons i només quedant-nos amb les vegades que acertam i descartant quan no acertam.
Sí, el nostre col·laborador estava en l'ocert. O sigui, el que envolta el lluny és bàsicament mites. És una mala època per la gent com tu, que, en fi, que sou uns herois de la ciència, que us centreu i us senyiu a les dades, perquè avui dia cada cop la gent s'ha tornat més crèdula i cada cop desestima més les dades i creu el que vol, el que necessita creure per subjugar, per una miqueta fomentar les seves pròpies visions de les coses, no?
Sí, sí, això és veritat, perquè em sembla que internet, des que ha aparegut, és una ferramenta que està molt bé perquè pots obtenir molta informació a través d'ell. El problema és que aquesta informació moltes vegades està sesgada i la gent tendeix a buscar la informació que vol trobar, no ser, diguem, objectiva. I en aquest sentit, sí, a vegades és un poc frustrant ser divulgador, diguem, perquè en principi nosaltres el que ens dedicam és a intentar transmetre quin és el consens científic d'aquell moment sobre un tema en concret. En principi no. El nostre no són, diguem, una opinió sense més d'algun fonament, d'algun tema en concret, sinó que el que intentam és dir-te a veure quin és l'estat actual de la ciència sobre aquest tema. I moltes vegades quan hi ha gent que li expliques aquestes coses, ja sigui per desmentir el que han dit o per qualsevol història, sovint simplement la gent ho nega. Sense ningú tipus de...
O sigui, de pudor,
que
no?
Dius, al final. Sí, al final, nosaltres, si volem creure en alguna cosa, tots els éssers humans, farem el possible per seguir creguent-la i el possible per intentar no canviar d'opinió. I al final és això, si algú canvia d'opinió és un procés molt, molt llarg, que no és una cosa d'un dia cap a l'altre deixar de creure en una cosa i pensar en una altra. Això no ens ha passat a tots, m'ha passat a jo, no ens ha passat a tothom. Hem cregut en coses que no són certes, que són mites o que són això, coses pseudocientífiques i amb el temps no hem donat compte de que no, de que aquestes coses no tenien cap sentit.
Quants cops et deus haver repetit a tu mateix o murmurat allò de... Com d'atrevida n'és l'ignorància?
Bueno, però tots som ignorants, en el fons.
No?
Tampoc la miraré ser ignorància per damunt de l'ombra, perquè jo també som ignorant, com tots.
En altres àmbits, en altres aspectes. Escolta, el llibre com té aquest format doncs, de diàleg, no?, entre tu i tu mateix, en certa manera,
sí.
I en la qual doncs, et preguntes algunes coses i te les respons tu mateix. Això ho fa doncs, més distès, una lectura doncs, més agraïda.
Gràcies. Sí, és un recurs que vaig servir molt en els meus textos. És una espècie d'entitat, és el que li dic, voz cursiva, que simplement és perquè en el text està escrit en cursiva, no té més. I s'encarrega durant el text d'anar com intentant treure-me la puntilla de tot el que dic, intentar fer puntualitzacions i fer tiquismiquis perquè acabi d'explicar les coses bé, intentar transmetre-me les preguntes que podria tenir aquell lector en el cap en aquell moment. En principi, la veu cursiva agrada bastant. Hi ha té haters, també, al món, però en general a la gent li agrada aquest recurs.
Els teus llibres, a partir de quina edat podríem regalar-los a nanos?
En principi estan fets perquè qualsevol, ja què sé, a partir de 12, 13 anys, jo crec que una persona més o menys, si és especialment curiosa, jo crec que 12, 13 anys ja segurament coses, ja tindrà, diguem, la base necessària, ja sigui per l'escola o perquè per la seva compte també n'hi dit sobre aquest tema, per entendre aquests llibres. A més, estan fets de manera que siguin fàcils d'entendre, en principi, així que és per tots els públics. Ara, bueno, a un boig de 5 anys no li regalaràs el llibre, òbviament, perquè li serà un poc igual, però per algú que ja té com una base mínima de ciència, en principi el llibre està fet perquè ho pugui entendre.
Els anteriors llibres han set El universo en una taza de café i los... disculpeu, Les quatre forces que rigen en universo.
Sí.
Ara ve aquest... A respostes a preguntes quotidianes, tots a païdors. Aquests llibres t'han portat a diversos llocs de l'Estat a fer presentacions, conferències, etc.
Sí, sí. Sí, de fet, ara fer presentacions i tal és una de... Bueno, és un dels treballs que faig, diguem, ara. De tant en tant me criden d'altres parts de la península, per exemple, i vaig a donar xarles a... Bueno, això, on me demanin, on me cridin, bàsicament. I la veritat és que m'agrada molt. Ara, de fet, el llibre aquest nou, Resposta sorprendent a preguntes quotidianes, l'estiré presentant a Madrid i a Barcelona, els dies 27 i 28, si no m'equivoc, dilluns i dimarts, crec que cau. i a les 7 de la tarda, crec que en els dos llocs, i això, també intentaré muntar una presentació a Eivissa més endavant i, bueno, i allà amb el crèdit aniré a parlar les meves històries.
A veure si prenen nota aquí el consell i te conviden, que tenim aquí un divulgador d'èxit d'Eivissenc, de Soca Real, a veure si ens el porten aquí a Formentera i podem enviar tots els nostres boixos i boixes, a veure si els hi entra el cuquet per a la ciència. Escolta, tu, et coneix com a divulgador i escriptor, però tu què vas estudiar?
Jo som enginyer mecànic, o sigui que al final som un divulgador generalista, vull dir que treu el pal de temes així un poc en general, però això no és, diguem, el meu tema en el que som expert, ni molt menys.
Enginyeria mecànica, o sigui, ja t'hi dediques enterament, professionalment, això, o tens una feina d'enginyer mecànic?
Sí, professionalment a divulgar, sí. Entre YouTube, xerrades, el que escric per mitjans de comunicació i tal, al final em dona per viure.
I no et trobes a faltar haver fet una carrera, o creus que ja tens per tot, doncs, més centrat en el que vas estudiar?
Com, perdó?
Si algun cop no t'has plantejat de voler fer carrera vinculat estrictament amb el que vas estudiar?
Sí, no, m'he plantejat, però... O sigui, de fet, no vaig he plantejat en el moment fer química o geologia o física després d'haver acabat enginyeria mecànica, però al final, a part de que ja tinc prou treball amb el que tinc de moment, no sé si tindria temps, he trobat que la divulgació, mentre sempre citis les fonts de les que consultes informació mentre te vas i sempre amb articles que són científics que estan publicats a revistes i que estan fets per experts i tal, al final el teu treball com a divulgador és explicar precisament quin és el consens científic del moment. El teu treball no és donar la teva opinió com a expert ni res per l'estil, simplement és transmetre un coneixement que ara mateix és el consens que hi ha en el món científic i intentar fer-ho d'una manera que la gent ho pugui entendre, simplificar-ho, diguem, perquè no sigui com un article científic publicat o un paper, una revista especialitzada, sinó alguna cosa més.
Un article acadèmic, no?
No, clar, per això, com no és un treball acadèmic, com no és un treball que requereix investigació o tal, jo crec que ja vaig bé de moment com vaig.
Estem parlant amb en Jordi Pereira, escriptor, divulgador i eivissenc, autor d'èxit amb els seus llibres de divulgació científica. Ja per acabar, Jordi, escolta, t'has trobat amb alguna conferència, amb alguna xerrada, amb alguna pregunta que t'hagi deixat fora de joc? En plan, ostres, i ara què dic?
Constantment me passa, clar, ja t'ho dic, jo per exemple no som físic i moltes vegades quan vaig a donar la xerrada, fora del guió que jo tinc de la meva xerrada que m'he preparat i que està ben estudiat, diguem, per assegurar-me que no dic ninguna cosa rara, que no sigui certa, a vegades les rondes de preguntes sí que apareixen, jo què sé, potser algú comença a preguntar sobre astrofísica, una cosa molt concreta, i jo això no ho puc respondre. Però bueno, s'ho dic, en plan, mira, això millor consulto amb algun altre divulgador, tal, perquè és veritat que no es pot abarcar tot.
Vinga, va, ja per acabar, escolta, preguntes com per què les formigues no es fan mal quan les llencem en terra?
Sí.
O sigui, això... Tots ens ho hem plantejat, no? O sigui, escolta, però si això...
Quan cauen, jo no parlo de llançar formigues.
No, però clar, si les llencem tota la nostra força del món a l'Hulk, doncs potser sí que les partim, però
claro.
Sí que si cauen, pensa, ostres, això seria com jo caure des del menys a l'Empire State quedaria fet una papilla i la formiga la veus que segueix endavant.
Clar, perquè les fonts no són comparables, les dues situacions, clar. Les lleis de la física són les mateixes per les dues, però la manera que actuen sobre una formiga i sobre una persona són molt diferents en els fons. I una formiga mai arribarà a impactar en terra a la mateixa velocitat que una persona.
No cal que em la responguis. Ara això sí.
En el llibre està la resposta.
Clar. La que sí que vull que responguis és, ens podem fer un ou frit a dalt de l'Everest?
Un ou... Bueno, bullit, en el cas del llibre, posada bullit, però la qüestió és que sí que pots bullir un ou a dalt de tot l'Everest. El problema és que sou tardarà molt de temps en fer-se, però se pot.
Tot, tardarà molt de temps a fer-se. Ja,
molt de temps.
Ja vindrà el Yeti, no?, i te'l prendrà, no? O sigui...
Exacte.
Bueno, Jordi, moltíssimes gràcies. A veure si tenim la sort de tenir-te per aquí a Formentera i disfrutar de les teves xerrades. Recordeu el seu llibre, en aquest cas, Respuestas sorprendentes a preguntas cotidianas, curiosidades que solo la ciencia puede explicar. De Paidós, perquè els vostres fills i filles, o altres mateixos, doncs pugueu disfrutar amb la divulgació científica. Gràcies.
Moltes gràcies.